Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, afirma que hi ha 8 casos sospitosos de pesta porcina africana que se sumen als 2 detectats divendres i s'espera la confirmació del laboratori de Madrid que ha d'arribar les properes hores o demà. Ordeig no descarta que apareguin més casos dins la zona de Cerdanyola del Vallès, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha els més sospitosos, sí, segurament que sortiran més positius, sí, però estan tots, de moment, anem, la feina va bé perquè es troben molt focalitzats en la mateixa zona on vam trobar els 2 positius del divendres.
Avui arriben a Catalunya 80 efectius de l'exèrcit espanyol que se sumaran als 300 efectius dels cossos de la Generalitat que treballen per evitar la propagació d'aquest virus. La Generalitat ha avisat que es multarà qui no respecti les restriccions d'entrada al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. David Àngela.
Bon dia. A banda de les restriccions i prohibicions per accedir-hi, avui el desplegament del grup d'intervenció en emergències tecnològiques i mediambientals de l'exèrcit trenquen la quotidianitat d'uns veïns que teòricament poden fer vida normal. Hem vist ciclistes i excursionistes saltant-se els perímetres i com algunes famílies no poden arribar a peu, com fan habitualment a l'escola Xiprers de Vallvidrera, a travessant el bosc.
Una família que viu al Rectoret i que ha de travessar Parc Natural per arribar... I justament trucava avui al Parc de Collserola per veure com ho feien, perquè no tenia un altre camí. Però clar, hi ha persones que no tenen cotxe. Hi havia el cas d'una família, que són 3 criatures, que sempre fan aquesta pista forestal i no tenen cotxe per fer-ho. Tampoc hi ha transport públic que agafi aquest servei.
David Àngela, Catalunya Ràdio, baixador de Vallvidrera.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Desenes de tractors recorren aquesta hora al centre de Lleida per reclamar canvis a les zones ZEPA, que són les àrees de protecció dels ocells estaparis. La pagesia demana que s'hi faci compatible l'activitat agrària amb la conservació de la fauna. Lleida, Pere, Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. La tractora de sortida a 11:15 dels Camps Elisis de l'esplanada davant dels pavellons virals ha recorregut, ha canviat el seu recorregut davant de la quantitat de tractors que s'hi acumulen. Són un centenar que es manifesten. Ha sortit pel Bon Príncep de Viana i ha enfilat la Rambla de Ferran, on en aquests moments estan arribant, punt de destinació a l'espera dels resultats de la reunió que mantindran a 1:15 amb responsables de territori i d'agricultura aquí al costat, al Departament de Territori. Podem sentir 2 representants de les organitzacions que es manifesten, com són Carol Aixut d'Unió de Pagesos i Pere Roguer de Saja.
Perquè volem regar com el veí. La decisió, sense cap sentit, de que uns pagesos sí poguessin regar i els altres no, o finques partides que unes poden regar i altres no.
Molt protegir la fauna salvatge cinegètica i no podem regar, i el que acaba comportant tota aquesta fauna salvatge cinegètica són malalties com la PPA.
Pere Joan Álvarez, Catalunya, Ràdio Lleida.
La cap de la diplomàcia europea, Caixa Calles, defensa que els pròxims dies poden ser clau per les negociacions sobre un pla de pau a Ucraïna l'endemà d'una nova ronda de converses amb els Estats Units. Els ministres de Defensa de la Unió Europea discuteixen avui l'ajuda militar a llarg termini cap al govern de Kiev. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea es manté ferma defensant que cal més pressió a Rússia i a la vegada més ajuda militar i financera a Ucraïna, però la diplomàcia europea també envia missatges d'optimisme sobre les negociacions en marxa després d'una reunió ahir de Washington i Kiev qualificada pels Estats Units com a productiva. Kaya Kallas, alta representant per la política exterior.
It is clear that... Queda clar que Rússia no vol la pau i, per tant, hem de fer Ucraïna tan forta com puguem perquè estigui preparada per defensar-se per si mateixa en aquest moment tan difícil. Podria ser una setmana crucial per a la diplomàcia.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
A les Borges Blanques avui s'està desallotjant el polèmic edifici que feia una dècada que tenia més de la meitat dels pisos ocupats, una quarantena, i que s'havia convertit en focus de conflictes. L'actuació es fa amb un ampli desplegament policial. Anem cap allà, Ramon Dalmau i Estela Busoms.
Bon dia. Un desallotjament que s'ha pogut fer un cop l'Ajuntament va decretar que el bloc era inevitable per problemes estructurals i de seguretat. Aquí respira tensió entre les desenes de veïns que es concentren a les portes de les 3 entrades de l'immoble del carrer Santiago Rossinyol. Són persones que ocupaven pisos de forma irregular, però també altres amb contractes de lloguer, com l'Anna Rodríguez.
Hi ha 20 famílies de la calle, però aquí nadie nos ha dado ni una llave, ni nada para decir ven a dormir, un hotel, algo para poder pasar noche. No, ni está el alcalde, ni vemos educadora social, aquí no se ve nadie.
L'objectiu del consistori és que, un cop buit, l'immobiliària de Terrassa que es va quedar al bloc el rehabiliti. Ramon Dalmau, Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Les Borges Blanques.
Esports, Marcos García.
El Barça tanca la 14a jornada de Lliga com a líder en solitari. Té un punt més que el Madrid després que el Girona va empatar a 1 ahir contra l'equip blanc a Montilivi. El Madrid suma 3 partits seguits empatant, mentre que el Girona, tot i aquest empat, no surt encara de la zona de descens. Segona victòria de la temporada fora de casa per l'Espanyol. Suma 3 punts en imposar-se al Celta 0-1, partit jugat ahir. Ara mateix els blancs i blaus es consoliden en zona europea, empatats a 24 punts amb el Betis. El Betis és 5è i l'Espanyol és 6è. Males notícies per al femení del Barça. Lesió d'Aitana Bonmatí amb la selecció espanyola. A l'espera de més proves mèdiques que li han de fer avui mateix, la migcampista blaugrana estarà un mínim de 2 mesos de baixa. Té una fractura al peroné de la cama esquerra. Se'l va fer durant un entrenament amb la selecció espanyola. Si ha de passar pel quiròfan, la recuperació d'Aitana s'allargarà uns mesos més. I a la Lliga de Futbol Sala, partit avançat a la 13a jornada, l'Indústria Santa Coloma rep a les 8 el Palma Futsal.
Fins aquí les notícies. El Matí de Catalunya Ràdio.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
Cap a l'intent de l'àrea, arriba Rafinha, centrada enrere, i pot arribar la nit! Gol, 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 gol! Vinga, bona passada cap a Rafinha. Rafinha, costat esquerre, fa la centrada, la via, Dani Olmo, gol! La mini amb el per Olmo, 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 gol, 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 Barça 3, a la vez 1.
Mateu Guarrincón, el rematat de Benat, a la frontal del gran, persigue un cop, un aquí, el xut! El Girona que acaba empatant 1-1.
Ramon Besa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Carles
bon dia.
Planchar, bon dia.
Bon dia.
Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
I Joel Díaz, bon dia.
Bon dia. Girona.
Oh, oh, oh. Deixa'm bé que el culer, quan li interessa el Girona, escolta, és fantàstic.
Ara el Fèlep diria, ara sí, avui sí, avui comencem amb el Girona.
Jo vaig estar a Montilivi ahir.
Va ser, no, Carles? I què tal?
Bé, molt bé.
Sí?
Bé, va fer una molt bona primera part, el Girona. I va aguantar la segona part. Vol dir que bon resultat pel Girona. I
però diries que ha aconseguit Michel recuperar una mica el Girona o no?
I tant, i sí. Tant. Es nota ja els darrers partits que... Ell mateix ho deia després de la roda de premsa, no? Que sí. Ell ara sent que el seu equip ja torna a ser un equip que es va equivocar els primers partits perquè no va saber entendre això, que li van marxar jugadors, va voler jugar de la mateixa manera, inclús amb gent que no estaria a l'equip o gent nova, i que, bueno, no ho va saber entendre, però era molt bé.
Una cosa al Girona, l'altra és al Madrid. Perquè tot apunta que...
Quina música més neutra, eh? Que està
malament, diries, Ramon, al Madrid.
Sí, té més problemes que el Barça. El Madrid té un problema de joc, perquè s'ha trobat que fent bo Mbappé ha fet dolent l'equip. No sé si com trobar l'equilibri, no? Però si tu mires les estadístiques d'Mbappé, que és el jugador contractat pel president, dient aquest és el jugador del futur, ell va fent gols. Però l'equip no acaba de ser harmònic, no acaba de trobar sortida de pilota, no acaba de saber jugar, i crec que això una mica és perquè el Xavi Alonso té un pla de joc que no necessàriament és el que li agrada al Madrid. És un equip molt més agrupat, que es vol combinar més, que es vol associar, i el Madrid és un equip de transicions que et mata amb 3 jugades. El joc no li ha interessat mai. El que més em sorprèn és que últimament els hi ha començat a preocupar el joc, perquè abans deien amb els resultats, nosaltres guanyem i després el joc tant es fa, i de cop i volta ha tingut com un atac de dir, nosaltres també hem de demostrar que sabem jugar a futbol, fitxem un entrenador que sàpiga jugar a futbol i farem jugar l'equip, i no se n'acaba de sortir. Esclar, jugadors com Bellingham, jugadors com Valverde, jugadors com Camavinga, que són futbolistes de primer nivell, no troben el seu lloc, es comença a parlar de que al vestidor hi ha un desencontre entre una banda i l'altra, el club s'està replantejant un sistema de propietat diferent al que hi havia fins ara, el Bernabéu no acaba de funcionar, si ens ho mirem des de l'òptica barcelonista, que nosaltres fem un problema d'una anècdota, doncs per nosaltres és un greu conflicte. Altra cosa és no sé com la premsa de Madrid s'ho mira i si la pressió sobre Xavi Alonso comença a ser molt més sagnant o no. Veurem, hi ha un partit aquesta setmana, aquests dos partits que s'han de jugar per la Supercopa, que aquesta és una altra història, que s'hagi jugar un Barça-Atlètic de Madrid un dimarts a les 9 i un Atlètic de Bilbao-Madrid el dimecres, dos partits de Lliga que haurien de ser de festa major es convertiran, no direm furtius, perquè l'audiència serà molta, però no és un dia que convidi precisament anar al camp. Veurem.
I a més, el Madrid és que està envoltat de dubtes i tota la temporada, vull dir, no se'ls treu, al contrari, creixen els dubtes. I a més, fins ara el Madrid normalment, si tenia algun problema, diríem, institucional o que podies qüestionar Florentino, doncs mirava, movien el punt de vista cap al terreny de joc i allà era més fort, o al revés, vull dir, sempre hi havia alguna part que era més forta o institucionalment o al joc o a la gespa. I ara el Madrid és que presenta símptomes de debilitat tant institucionalment amb Florentino, amb les últimes compareixences que ja hem vist a l'Assemblea, per exemple, vull dir, tots aquells atacs són una mostra de debilitat, com també el joc, que no acaben de trobar, ja sé, com diu el Ramon, el Madrid no s'ha preocupat mai pel joc, però és que sí que s'ha preocupat per els resultats. I si no guanya i no suma punts, el Madrid entra en una crisi que a l'empat ahir a Montilivi no fa més tossents a Madrid i veus els titulars, i és encara més gran la crisi del Madrid. Per tant, tot això ho sumes amb que l'altra banda, el Barça, guanya i és líder de la Lliga, i això doncs fa que encara sigui més gran aquesta crisi del Madrid.
Sí, jo faré meves les paraules d'un intel·lectual, Tomás Roncero, que té una frase ahir molt bona, que diu: el mejor centro del campo del mundo se ha sustituido por chavales que salen de un gimnasio. Doncs mira, una mica té raó, ben se n'ha adonat.
Però jo penso que aquest és el problema del Madrid, i això a nosaltres ja ens va bé. El problema és que no confien en el propi entrenador, en el propi sistema, en la pròpia manera de jugar. I mentre tu posis un entrenador que vol jugar d'una manera i no li donis recolzament, estàs dubtant constantment d'això, doncs estàs destruint tu mateix.
Sí, bueno, es va veure molt clar el dia que el Vinícius li va fer aquell desplante al Xavi Alonso, que la manera de gestionar-ho per part del club i per part del propi Vinícius va ser riure's a la cara de Xavi Alonso, bàsicament. És a dir, que el Florentino ja ha donat símptomes de quina banda està, si ha de triar entre les estrelles o l'entrenador, triar les estrelles.
Com sempre.
Com sempre.
Sí, és el Barça ha estat sempre un equip d'entrenadors i el Madrid un equip de jugadors. Però en la línia el que deien tant el Joel ara com el Carles, hi ha un punt central amb la composició de la plantilla. O sigui, Xavi Alonso no hagués fet la plantilla que li agrada al president, començant per la contractació d'un mig centre, perquè el senyor Florentino Pérez se li ha posat al cap, o que ve Rodri o ningú, i està esperant aviam Rodri com evoluciona i què li passa al City, però no volia saber parlar, no volia saber res de Zubimendi, ni volia saber res de jugadors a través dels que vertebrà el joc. I un cop has perdut a Modric, com deia el Joel, un cop has perdut a Kroos, has perdut jugadors que eren el fil conductor, t'has trobat que amb les jugades individuals això no arribes. I és veritat que ara està pagant també les conseqüències d'haver endiosat un jugador fins i tot des del punt de vista de ser el símbol del antiracisme com Vinícius, que se'ls ha escapat de les mans. És un tipus incontrolable, que és un rei sense corona, que és el pitjor que pot haver-hi, perquè una cosa és un rei destronat i una altra cosa és un rei que ha estat coronat sense haver guanyat ni la pilota d'or, sense haver estat distingit ni reconegut com el millor futbolista, sinó com un futbolista que té algunes coses bones, però esclar, tot s'està edificant sobre ciments falsos. O sigui, si el Vinícius no és un bon ciment, si el Bernabéu no és l'estadi que havia de ser, i la Superliga no hi és. Per tant, tens un problema que acabes parlant d'àrbitres, que és el més gran, això ho havia fet el Barça tota la vida, que se l'acusava de victimisme, i ara cada dia tothom només està pendent del vídeo de Televisió Madrid, en què es desfoguen dient unes animalades, moltes vegades, amb tots els meus respectes, crec, sobre determinats àrbitres, no? De Burgos Bengoetxea, surten com si fossin allò, les pel·lícules de l'Oest, Wanted, aquest home s'hauria de tancar, i tu dius, bueno, escolti, n'hi ha per tant...
I mira que es va canviar tot el sistema arbitral pel Madrid, eh? Vull dir, o sigui, va fer aquella pressió i llavors va haver aquella revolució a tota l'estructura arbitral, i tot i així no els agrada, tampoc es veu que no estan contents amb els
arbitres. Si estiguessin a 10 punts del Barça, tot això...
Ja seria diferent.
No passaria res, eh?
Bueno, i Europa, que jo crec que també és el que els hi fa por.
I el Barça és l'altre tema, perquè veurem també què és el que acaba passant. És demà que hi ha aquest Barça Atlètic de Madrid a les 9, amb el Barça líder, la Lliga no s'atura, però és un líder que no és molt sòlid, Laia.
No, i que a més és una nova prova de foc. Fins ara, aquesta temporada, quan t'has enfrontat als equips grans, Madrid, a la Lliga i el Chelsea i el PSG, ja sabem el que ha passat. Per tant, demà és una prova molt important per veure en quin moment es troba el Barça. De joc, sí que vam veure dissabte, doncs, que una millora amb Rafinha, amb Pedri, clar que canvia l'equip. Vull dir, no és el mateix tenir Pedri al mig del camp que no tenir-lo, i no és el mateix tenir Rafinha. Vull dir, és que es va notar moltíssim dissabte, quan van sortir, tot allò que deia Flick de la pressió que volia al davant, dels davanters, doncs, és evident que va sortir Rafinha i vam entendre perfectament, o vam recordar el que volia dir Flick i el que passava l'any passat i aquest no. Però és molt important per l'equip, pel moment, de l'ambient que hi ha dins de que es transmet dins el vestidor i pel joc i la confiança que han de tenir els jugadors a aquesta temporada, és molt important la imatge i el joc que facin amb l'Atlètic de Madrid. Serà difícil. L'Atlètic de Madrid és un dels equips més forts de la Lliga.
Carles.
Jo penso que, en definitiva, Flick va dir que volíem un Barça diferent i vam veure el mateix Barça de sempre, simplement amb jugadors diferents. I els jugadors són els que ens van aportar coses que van fer que funcionés millor el Barça. Vull dir, no... Hem de pensar que el Barça va ser igual de vulnerable amb jugades d'1 contra 1. Vull dir, en moments puntuals va fallar l'ocasió, va parar el Joan Garcia una parada que podia ser l'1-2. Amb el 2-1 va haver-hi una jugada que va pitar fora de joc, que per mi no ho era, però del Jon Guridi, que també va arribar, que podia ser l'empat. Va acabar sotmès al Barça. Veig les mateixes deficiències. Vull dir, sí que realment va portar alguna cosa tècnica, sobretot amb el canvi a la segona part de posar els dos extrems i posar un interior, o sigui, treure un jugador més defensiu i posar un jugador més ofensiu, i això sempre dona més riquesa amb atac, perquè precisament ells jugaven 4-1 i on hi ha els espais és on vam poder aprofitar més els espais amb el d'això, amb el Dani Olmo i el Rafinha, que el va col·locar a l'altre costat, a la segona part, no? Però tot i així veus un Barça que hi ha moments que cau, hi ha moments que perd el domini del joc, hi ha moments que s'està enfrentant a l'Alavés i té problemes i li arriben i perd confiança en molts moments, no?
Jo el que penso és que els problemes de domini del joc només tenim una persona que els pot resoldre i és el Pedri. Es va veure claríssim abans d'ahir quan va sortir, que és que durant aquells minuts el Barça va canviar completament. I llavors jo avui pensava, dic, és que clar, hi ha hagut tres baixes simultànies, que són les de Rafinha, Pedri i Joan Garcia, que si tu pares a pensar, són els tres pilars sobre els que descansa una mica les possibilitats de que el Barça no se li invagi de mare aquesta manera de jugar. És a dir, Rafinha és el líder de la pressió, Pedri és l'únic que sap gestionar la pilota i que sap gestionar els ritmes de partit, i Joan Garcia és el porter que realment et permet jugar prenent aquests riscos. Aleshores, el meu optimisme passa per la tornada d'aquests tres jugadors, i crec que el de Flick també passa per aquí. Més que per una millora en el sistema de joc, vull dir.
Almenys és un problema de sensacions. No som tècnics com el Carles per explicar qüestions molt tècniques, però la sensació és que tu ara el Barça et fa patir quan abans et divertia. Aquesta és una cosa, diguem, global. I tu abans deies per què et divertia, perquè sabies que et feien gols, però pensaves que el Barça en faria un més. Bueno, va ser el primer partit dels últims que jo recordo que es va remuntar. Normalment el Barça ja no es remuntava, i aquesta vegada doncs hi ha un altre signe de millora, que és a dir, torna a acostumar-se a saber remuntar. Però tu et pujaves amb aquell equip com si fos una onada de surf i et deixaves portar, sí. I allà et portava a la glòria. Tu passaves bé, els anàlisis eren, bueno, la pressió alta i les coses sortien molt bé. De cop i volta, de la mateixa manera que es va accelerar tant per bé, s'ha desaccelerat per malament. O sigui, no hi ha hagut possibilitat de pair. No. Jo és incapaç de veure un equip que hagi tingut una continuïtat en l'èxit i tampoc en el fracàs. És a dir, no ha fracassat, és un equip que va líder i és un equip que... Per tant, trobar-hi explicacions del per què se'n fa difícil. Torno a recordar molt en els aspectes del joc una de les coses que el Barça sempre havia amarat molt i qui creia, des de la metodologia del Seirulo, que deu conèixer el Carles, no? Que ell deia... Jo, més que en la força i la velocitat, crec en l'associació i en la passada. Per què? Perquè la força i la velocitat tenen un límit. Depèn de l'estat de forma d'un jugador, depèn de com t'atrapen els rivals. En canvi, des de l'associació i des de la passada hi ha intercomunicacions entre els jugadors, i això és més fiable. No sé si el Barça té un problema ara de que té menys energia, té menys velocitat, i aleshores ha de recórrer al manual de sempre del futbol del Barça, que és un problema futbolístic. Dóna'm la pilota, juguem amb la pilota i a partir d'aquí potser resoldrem els problemes. És possible que De Jong, Pedri, un altre cop jugant plegats, encara que no hi hagi el tercer centrecampista, que podria ser Fermín, hi ha Olmo, si Olmo està bé pots que arreglis un problema. Amb Rafinha és molt millor com jugador d'equip que Rashford. Rashford és un futbolista, un solista, però no és un futbolista d'equip, Rafinha si ho és, i et quedarà per resoldre sobretot el problema de la sortida de pilota, que ara ho fa un nano com el Gerard Martín, perquè com a mínim és esquerrà. És que tu no pots tenir una plantilla d'alt nivell sense un central esquerrà. Se'n va l'Íñigo Martínez, bueno, és un problema de sou, molt bé, però tu has de tenir un recanvi. Si tu deixes anar a Íñigo Martínez per les circumstàncies que siguin, el Barça ha de tenir un central esquerrà natural, perquè és la sortida de pilota, és la sortida natural. Després defensarà més bé o defensarà més malament.
Carles.
Sí, estic totalment d'acord amb el que dius, Ramon, però jo et veig que també el futbol ha fet un canvi brutal cap a a intentar anul·lar els que tenen possessió de pilota, els que tenen, que volen jugar o volen evolucionar a través del joc. Parlàvem la setmana passada del Chelsea, el que ens vam trobar amb el Chelsea, que ens feia home, i que això, encara que hi hagués hagut Pedri, hagués tingut moltes dificultats per tenir la pilota, però si tu veus el Chelsea d'ahir contra l'Arsenal, l'Arsenal no va tenir joc. Per què no va tenir joc? Perquè fan uns plantejaments iguals, i tots juguen més això a un plantejament de no perdre més que guanyar.
Sí.
I això fa que dificulta molt el joc d'equips com el Barça, i equips de gent que vol la pilota, vol evolucionar a través del joc. I això és el que veig, que està canviant tant el futbol, que tothom està fent plantejaments de destruir més que de construir. I la gent que vol construir, doncs, té les seves dificultats, i quan després li falta la peça clau, o no té aquella persona que està tan acostumant, no és el mateix que jugui Pedri que jugui Eric García. Què vol dir? Que Eric García no és bo, que no pot jugar. I tant, que pot jugar. Té una gran qualitat, però igual no té el domini de la situació, dels espais, de saber estar, de la posicionalment. Ara tots els equips que volen jugar posicionalment tenen moltes dificultats. Això és el que veig jo. I el Barça es troba amb això, que hi ha els oponents, qualsevol, per petit que sigui, li està creant dificultats.
Sí, és veritat. L'any passat te'ls trobaves, és cert que no coneixien el teu joc, però tu sabies com a mínim acabaves guanyant el partit. És que era és això que ahir, el que deia del patiment al Ramon, que és veritat, que amb un 2-1 que guanyava el Barça, però anaves patint els últims minuts, perquè si encaixes un gol, tu sabies que el Barça, si et marcaven un gol, ja no és el Barça l'any passat, no passa res perquè en farà dos més. No, aquest any no. I llavors hi ha hagut un canvi gran amb això, amb l'equip.
No, és que dissabte amb Chesney potser no guanyem el partit. És així.
Per això Joan García és el titular, sí, clar.
Sí, no, però vull dir que els problemes defensius hi són, i jo, vull dir, si no ho sap el Carles, no, menys ho sabré jo, perquè què s'ha de fer, però vaja. Eric García i Araujo ara mateix estan lesionats, i Gerard Martín, a mi em sembla un miracle, aquest jugador. És un jugador que et dona la sensació que cada partit
Araujo,
que juga
Araujo
és millor.
Araujo té una grip intestinal que, vaja, principi, en breu, es recuperes de la grip intestinal.
O fins i tot podria ser que fos una altra cosa, no ho sé. Jo el considero està lesionat.
Està una mica també afectat pel partit de Londres, és lògic, però té una grip intestinal, segons diu el club.
Però Flick al final tampoc acaba de trobar la tecla en tot el que
Flick,
hem dit
fins ara. Flick, a mi, jo hi ha la imatge del cap de setmana que em té una mica desconcertada, realment, que és veure al final del partit. Bé, més que la conversa amb Rafinha, sí, és aquesta conversa, però és la imatge de Flick després d'un partit que ha guanyat el Barça, abatut, assegut a la banqueta, trist, a punt de plorar, no sé, fins i tot va plorar, no ho sé, però jo com a mínim estava molt trist, i llavors Rafinha com animant-lo. I és cert que hi ha diferents versions, i que tu, el Barça t'explica que allò era un sentiment de frustració pels àrbitres, que li havien expulsat dos jugadors, que sent que sempre està tothom molt pendent als àrbitres de la banqueta del Barça, i que a la mínima no parlen amb ell i que a la mínima expulsen. Si tu parles amb l'entorn de Flick, t'expliquen una altra qüestió molt diferent, una altra versió, que és que Flick aquesta setmana ha estat complicada, que ve de Londres i que li està afectant una mica, i que, per tant, una setmana difícil de gestionar, i que veu que jugadors no rendeixen com li agradaria. I per mi són dues coses molt diferents. Realment, si està abatut perquè veu que el vestidor no està rendint com ell li agradaria, i és evident que tothom és humà.
És que no ho,
humà,
ho sabem, Laia, no ho sabem.
No.
Sí, és a dir, no tenim ni punyetera idea de què li passava a Flick. Igual tenia un atac d'ansietat perquè el tio, doncs mira, té estrès.
És evident, però jo t'estic dient, si tu com que no ho saps, preguntes, i a Flick li pregunta. Avui surt en prova de premsa aquí unes hores i
no
se li preguntarà.
Pas, no us ho dirà pas.
Però
és curiós que el que li passa, i jo no ho sé, ni tampoc especularé, diré que ens sorprèn, perquè Flick tenia la capacitat d'estar per sobre de tot el que era el moment culer, aquell moment tan emotiu. Era un personatge que va arribar aquí, que era un entrenador de futbol. No parlava en català, es feia parlar en anglès...
Ho vam dir un dia a la tertúlia fent prova, vam dir... Potser està bé que l'entrenador del Barça no entengui l'idioma en què parlen l'entorn.
I crec que ara ell mateix ho ha dit, s'ha colaritzat. O sigui, Flick s'ha colaritzat.
Però s'ha fet humà, simplement s'ha fet humà.
Ell parla de les emocions de Barcelona, parla d'això, vull dir que no estic dient que sigui un problema, estic dient que ell reacciona com un culer quan abans reaccionava amb una fredor o amb un distanciament que et donava una certa seguretat de dir que aquest home està per sobre de tot i està al cas. I, en canvi, és clar, quan es converteix com un culer més, llavors la gent se sent vulnerable, perquè el culer és extremista.
Jo crec que l'any passat ni el propi Hansi Flick s'imaginava aquesta situació tan bona del Barça, aquesta dinàmica tan bona del Barça, ni ell mateix. Cap de nosaltres ens ho imaginàvem, però ell tampoc. Vull dir, per això vivia així com aïllat, per sobre, ho valorava tot per sobre. Clar. Ara està entenguent amb la situació que es troba i com qualsevol persona humana li afecta molt bé, emocionalment li afecta aquesta situació, perquè ell sap que l'equip no acaba d'estar bé, que té molts més problemes, que hi ha moments que ja no pot competir en depèn de quins equips, que són coses que ha de treballar i que no acaben de sortir, que té lesions, té un... una realitat, i una realitat totalment diferent de l'any passat, perquè l'any passat l'equip sol, com aquell, anava guanyant. Doncs sí. Clar, ell estava com aïllat aquí, anar-ho divisant des de fora, no?
Crec que ho havíem dit en alguna tertúlia aquí, que l'any passat era el moment. Hi ha vegades que tu dius, ara és el moment, i per això la gent creia que si arribava a la final de la Champions, encara que fos el principi, la podia
està
guanyar,
claríssim,
perquè el moment
claríssim.
Era...
Era per guanyar el triple.
Però no era per una cosa que... Per això parlava de l'efecte de l'extremisme i no poder pair les coses. Clar, quan un equip va madurant, com per exemple el propi Dream Team, va anar madurant. Clar, l'únic equip que va sortir allò com un fulgor i va tenir continuïtat va ser el del Pep, perquè tot plegat et trobes amb dues jornades que sembla que tot va malament, comença a guanyar el Molinón, i a partir d'allà aquell equip es dispara i té una continuïtat extraordinària. Però això és lo sorprenent, la continuïtat. Jo no veig ara un equip a Europa que tingui continuïtat. El Liverpool mateix, que era l'equip de referència, està a punt de destituir l'entrenador, o veurem si se'n surt o no se'n surt. El Bayern de Múnich, bueno, va fent, però va jugar contra l'Arsenal i després té el problema. La Premier està tot obert. Vull dir que hi ha un moment, potser perquè el joc no hi ha un joc hegemònic o un equip que tingui capacitat per marcar els timings, que fa que tu vulguem una regularitat en el resultat i en el joc, és gairebé impossible. Aleshores, clar, cada setmana, és allò que deia l'Andreu Mercè Varela, me'n recordo sempre, que deia, el periodisme esportiu inventa una realitat cada dia per l'endemà desmentir-la i crear-ne una de nova. No? Estem tan obligats a que cada partit canvia tant i té tantes històries que nosaltres explicar el que està passant se'ns fa molt difícil.
Clar, però fins ara, jo... És cert que això ara és, pot ser una anècdota, això de Flick, i ara no vull tampoc centrar i donar-li més importància, el que passa que és una imatge que ha estat molt comentada. També des del Barça hi ha hagut molts esforços per intentar justificar aquesta imatge, perquè són conscients que, bé, es poden fer moltes interpretacions i que potser representa la sensació, el desgast i que el que s'està vivint allà dins. Però, clar, fins ara Flick era... O sigui, sempre ell deia que només podem funcionar si estem tots al 100% o al 200%, perquè el seu sistema és així d'exigent i tot això. I ell també havia de ser així, estar així. I tots som humans i podem tenir un moment de baixar i de caure un moment, eh? Això és veritat. Però si falla aquesta peça... llavors sí que li veus un difícil millora, diríem, ja no dic de llarg termini, però aquesta temporada, si falla la peça de Flick i si això el que representa és un desgast amb la gestió d'un vestidor que és molt jove, que és que a mi em sorprèn que només en un any, amb jugadors molt joves, d'acord que tens estrelles com Lamin, però vull dir que hi hagi aquest desgast tan gran amb la gestió dels jugadors. És un vestidor que és un club molt gran i que el Barça intervenen moltes persones, i no només Flick, i el vestidor potser és, doncs, quan més persones intervenen, doncs pitjor. Això és així. Però no és bon senyal, aquesta imatge.
Cada generació és difícil de gestionar, i en aquest cas el Barça té un equip molt jove i potser té problemes que són més difícils de gestionar per una persona d'una altra generació.
Sí, creus que té un problema generacional, també?
No, un problema generacional no, que li sorgeixen problemes en l'equip com sorgeixen en tots els equips, i que ell emocionalment pues, deu passar una situació. Jo valoro molt des del punt de vista d'allò del baixón postpartit, de durant una setmana de molt de nervis, de molta pressió, d'autopressió fins i tot, de voler-ho fer bé, de voler recuperar l'equip i tal, acaba el partit i et ve el baixón aquell que ve moltes vegades a molts partits i a moltes persones diferents. Una cosa normal i habitual, no?
Personalment, jo preferiria que si Flick té un moment així, això sonarà fatal, però que el tingui en privat. És a dir...
Ha de protegir també.
Si tu ets conscient del... No, ja sé que ha sonat fatal.
És molt difícil controlar-ho, tot això. Sabem que hi ha 50.000 càmeres allà, 50.000 periodistes.
T'aixeques i te'n vas al vestidor. És a dir, tu saps que si et quedes un minut cap cot així, amb cara així...
A vegades tenir això pots controlar. A vegades és allò, et surt i dius, ostres, doncs mira, no he fet el que havia de fer, però ja està fet, no?
Sí.
Hi ha molta gent que veus reaccions a la televisió d'entrenadors que dius, per què fa aquesta reacció? I dius, no és normal, amb ell jo el conec i no és normal.
Però
no?
Això, Carles, és veritat que hi ha entrenadors que ja hi estem acostumats. Per exemple, l'expressivitat de Pep no et sorprèn de vegades determinades reaccions que té, perquè dius, és Pep. Però en Flick és la primera imatge que tots tenim que fa et causa sorpresa.
El Pep també devia haver-hi un primer dia, no?
Segur,
i que devia sorprendre, i ara ja és una cosa habitual.
El front i baixava, i això ja...
Analitzàvem això, que és, amb això som, clar, com que ara tot és, el futbol és televisat, és un plató de televisió, clar, quan la càmera
un
decideix
amb uns focus allà,
enfocar una cosa concreta, clar, el realitzador té la seva, el seu què, no? Perquè
no,
viralitza la imatge i a partir d'aquí ja es begut oli. Per què? Doncs per què? Doncs perquè aquella imatge és la mateixa, parlàvem abans amb el Carles, del PSG. Barça del 6-1, me'n recordo sempre aquí al camp, no? La imatge que es viralitza és la de Messi pujat a la graderia, no és la de Neymar, que és el protagonista del partit. Aleshores, la gestió comunicativa que ha de fer el club o com el club ha de ser molt punyetera en això, perquè quan tu viralitzes aquell... No, ho dic perquè per la imatge del Garcés, que és extraordinària, no és un problema del fotògraf.
Sí, l'heroi d'aquell partit va ser Neymar.
Neymar, tu et dius, escolta, jo he sigut el tio que ho he fotut tot i aquí resulta que l'amo continua sent sempre el mateix, pago la pasta i me'n vaig. Vull dir que de vegades...
Perquè no n'hi ha prou en exercir l'autoritat, sinó que s'ha demostrat d'alguna manera. I la feblesa, en aquest cas, doncs, va en contra l'autoritat. Sí, sí. Ramon Besa, Carles Planxar, Laia Tudel, Joel Díaz, gràcies.
Em parlarem
un partit de demà. De seguida, els temes pendents. Però abans, donem veu a una bona causa. Avui, en nom de Fundarc, saludem l'actor Sergi López. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora, Ricard. Què dius? Com va la cosa? Tu? Escolta'm, a Fundarc ja sona el fum, fum, fum. Ah, esclar, i per què? Doncs, bueno... Doncs perquè arriba Nadal, aquell moment de família, de rialles, i d'aquelles sobretaules que no s'acaben mai. I aquest any torna la famosa xocolatada solidària Espinelves, durant la Fira de l'Avet. Una bona xocolata calenta, xurros, pastetes i, sobretot, molta solidaritat, perquè cada tassa que compartim ens ajuda a continuar investigant el càncer. Fa 3 anys que ens trobem a Espinelves per sumar esforços, esperança i somriures. L'únic que cau que volem conèixer... Volem que sigui el més dolç de tots. De l'1 al 14 de desembre, vine a la xocolatada solidària de Fundarc. Col·labora. Ajuda'ns a fer que la recerca no s'aturi.
Fundarc.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampans i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si et roben la targeta, truques al banc. Si et roben el wallet, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Només avui, el Black Friday del Corte Inglés, aprofita i bescanvia el teu 15% de regal en moda, accessoris, sabateria, esports, llar, bellesa, lleure i molt més. Només el Black Friday del Corte Inglés. A la botiga web i app. Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Programa especial des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara.
La FIL de Guadalajara és una de les trobades més importants al món del llibre i aquest any, amb Barcelona com a convidada d'honor, hi serem amb un Ciutat Maragda especial fent costat al llibre en català.
Especial Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Aquest dissabte a 1:00 PM, en directe des de la FIL de Guadalajara, Mèxic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
No pot ser. Són les 8 del matí. Com pot ser que la Gioconda no hi sigui?
El diari Excelsior titula...
Han robat la Gioconda.
I què passa, llavors? Un munt de gent descobreix la Gioconda.
Fan un descobriment de gran importància. En una escala troben el marc i el vidre del quadre.
És evident que es tracta d'algú que coneix bé el museu.
Tinc la Gioconda a l'hotel. La vol veure?
Nits sense ficció. Han robat la Gioconda. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Arguiñano, què fa que amb Lidl el Nadal sigui tan meravellós?
Pues que tienen embutidos ibéricos sabrosísimos.
I tant, Carlos, com el nostre pernil duroc gran reserva amb 15 mesos de curació per 1,99. T'estalvies un 24%. Lidl, val la pena.
Viu la major aventura d'aquest Nadal a Westfield La Maquinista. Patina a la pista sobre gel més gran de Barcelona, llançat pel tobogan gegant. Descobreix el mercat de Nadal o gaudeix d'un espectacle immersiu inèdit a la Casa Stilton. Un sol lloc, tota la màgia. Westfield La Maquinista, el millor destí per a les teves compres.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Si em compro un Skoda seminou, per mi és nou, oi? I si em pregunten? Dic que en tinc un de nou, un de seminou o un de nou seminou?
Vine de l'1 al 8 de desembre a la xarxa de concessionaris Skoda de la província de Barcelona i descobreix descomptes increïbles en vehicles seminous i d'ocasió d'Skoda Plus, que per tu sempre seran nous.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Anem als ulls.
Deixa-la fer.
Els ulls, ets molt focus.
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 Què vol dir?
Com un fort. Tens els ulls una miqueta a prop, no els tens molt separats,
sí.
Ets molt focus, els tens molt junts, no ets massa d'innovar idees noves, ets bastant focus.
Què vol dir? No puc, ara no tinc idees.
Això que estàs fent ho has copiat.
Ho he copiat.
Això és la renaixença? No sé d'on t'ho has fet,
però has copiat. No tinc idees noves.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dia
d'adéu. Va, l'Ovi, va, Joel.
Home, i tant, home, sí. I tant.
Albert Miralles, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Què ens portes?
Doncs el que heu endevinat, la Ludwig van amb aquesta nova cançó que es titula Que bonic. Una cançó preciosa, la cançó tranquil·la.
Ni no sé com, però tan diferent de com.
No he sentit què deia l'Albert.
Es diu Que bonic, la cançó. Es diu Que bonic. Tio, que bonic. Mira, si voleu, parlo sobre la música.
Sí, clar.
Per cert, van omplir la sala Rasmatàs, la gran de Rasmatàs, no fa gaire. Tu hi eres, Joel, que ens van veure.
Sí, senyor. És més, vaig sortir alguna foto i tot.
Ah, sí, eh? Una crida al no overbooking a les sales estaria bé, també. A veure què passa.
Què vol dir? Vaig sortir una foto i tot.
Què vol dir?
Foto d'aquí,
no us en rieu.
La foto oficial, hi ha unes fotos oficials de concert.
Les del grup, les que pengen al grup.
Hi ha un moment que el Carandell i la resta de la banda fan com una mena de passeig per entre el públic. Doncs jo vaig tenir la sort, o la desgràcia, perquè, clar, la gent em coneix, doncs de jo estar allà just per on passava la banda.
No et coneix ningú.
Coneix
ningú.
Sí. Som molt famosos,
ja, Joel. Al final això és bullying, el que està fent.
No, sí, senyora. No,
sí, senyora.
No,
sí,
senyora. No,
si veiessis, Ricard, a la redacció, com se les foten, el Joel...
Van que volen, tu.
El Joel rep bastant.
Sí, home, perquè se'n va l'educat. Què vols que tingui?
Jo tinc problema en aquesta casa.
Vostè què fa a la redacció? Vostè per què ve a esmorzar a la redacció?
Ja. Bueno, vaig a dir bon dia a la gent.
Ho deixes tot ple de molles, Hermínia, perquè
és
una cotxina.
No, escolta.
Sí, no, escolta res.
Vols veure la cotxina que soc?
Va parlant amb l'un, va parlant amb l'altre...
Li agrada. Vostè està enamorada del Joel.
Bueno,
l'Hermínia, l'altre dia a l'Autònoma, anava...
Perseguint nens anava, l'Hermínia.
És que vostè té una dona jove dins, que quan l'expressa és molt interessant.
Sí, molt jove, sí. A vegades surt,
sí.
Té un esperit jove, vostè.
Home, un esperit i més coses.
La cançó és boníssima.
Què vol dir?
La cançó és boníssima.
Ja la posarem a casa, Albert, gràcies.
Que bonic ets tu,
Gran Miralles.
Ai, si està aquí aquest senyor.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. ¿Qué nos queda pendent?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Molt bon dia, amic meu. ¿On estàs?
Es verdad que es el cuarto pinchazo del Real Madrid en 5 partidos.
Pues sí.
También creo que le hacen penalti a Rodrigo.
Mira, al final ho han intentat el Madrid, ho han intentat l'arbitratge i res.
Yo creo que cambia la imagen del equipo.
Súper content. Felicitats per Girona.
¿Y lo sacas a Gonzalo en el minuto 89?
Es que no pot ser, pobret.
A Gonzalo lo sacas en el minuto 89, ¿para qué?
Para haberse matado.
¿Por qué el mariquito Ancelotti se juegan peor?
Me ha pasado todo el partido, riguen.
És l'hora dels temes pendents amb Gerard Joan, Joel Díaz, Ona Villamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
Bon dia!
Bona energia, escolta'm.
Home, dilluns... Okay.
Què passa?
Quins temes tenim pendents avui, Jovany? Vinga.
Avui hi ha molts temes pendents. Mare Déu, senyor, quina quantitat de temes pendents que hem d'abordar per començar la setmana. El més destacat, sens dubte, és el del brot de pesta porcina africana detectat a Collserola i els municipis que hi ha al voltant de Collserola. La Generalitat hi està treballant intensament des de divendres.
Està tota Collserola acordonada.
Consellera Núria Parlon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
vostè és una de les persones que coordina aquest pla d'actuació per controlar el brot de pesta porcina.
Sí.
Pues, la consellera ve acompanyada... Sí, ja l'he vist. Si em deixa presentar-lo.
Sí.
La consellera ve acompanyada pel sergent de Mossos d'Esquadra, responsable de tot aquest operatiu, el sergent Guarro.
No. Mira, se lo tinc dit cada vegada que vinc aquí. Per favor, no faci la petita pausa entre sergent i Guarro. Vale? Digue-li sergent Guarro. Tot junt, perquè si no, ja veig jo la brometa.
Jo crec que...
Ja, de que sou un guarro.
A veure, consellera, per vostè,
sergent de Mossos d'Esquadra, no veu
el meu problema.
Com està la situació ara mateix, consellera?
Bé, ara mateix estem parlant, no?, amb les diferents unitats treballant sobre el terreno, i de moment pues, no ens costa més animals infectats. Confirma, sergent?
Efectivament, confirmo, consellera, parlem. Tenem a varios agents en la zona vigilando jabalines.
Sí, però en català, sisplau. Agent, que vostè és mosso.
Perdó, consellera, parlem. Es que, como saben...
No tradueixi el cognom.
Yo estuve 19 años sirviendo a la Guardia Civil, todo por la patria.
Sí.
Claro, y ahora de golpe, no, pues nos enteremos que los mossos cobran 36 euros más al mes y unos cuantos nos pasemos los mossos. Claro, y claro, sí, no me ha dado tres en cara.
Va venir de Múrcia.
Entrar els mossos ha de tenir coneixements del català, és una de les condicions.
Sí, clar. I jo parc perfectament... a Can Calçament d'Ansament. Per exemple, desahucio.
Sí.
Mandasnament.
Desnonament.
Sí. Desnonament. Vale?
A veure, sergent, descrigui la situació, sisplau, que nos estamos yendo una mica...
A sus orden, consellera, pues ara mateix la situació és que hem procedit a la coordinació del perímetre del porc.
Parc de Collserola.
I el balanç de hasta ara és de 24 ciclistes detenidos por entrar en el recinto acordonado, ¿vale? Porque van con la mountain bike esa elèctrica que se pensa que eso es todo el mundo. Yo también subo montaña con la silla elèctrica, la bicicleta, no tengo ningún tipo de mérito. Me da mucho asco los ciclistes, la verdad. Más incluso los senglars. Si a mi me da a escollir entre matar un senglar o un ciclist, segurament mato el ciclist.
No, ningú el posarà mai en la tesitura d'haver de matar un senglar o un ciclista.
Simbòlicament.
Simbòlicament.
Ah. Bueno, continuem, sisplau.
Però que tenen cara com de malar tots los ciclistes, no? Com de que se les mete el sillín por el Ohio.
Sariem,
un estado de los Estados Unidos. Perdón, consellera, parlón. Però que te juro que me lo encuentro los ciclistes por la carretera, que van así unos cuantos de la que no te dejan adelantar.
Però és que el tema no són els ciclistes, senyor sergent Guarro.
Mira, haria com si tirara los bolos, ¿sabes? Pero con los ciclistes.
Sergent, si es pot limitar a parlar d'esports...
Un moment. No se referís que a mi només pel meu apellit. Perquè llavors...
Senyor Guarro.
Llavors... mesura de guàrdia civil.
Senyor Guarro, li sembla bé? Senyor Guarro.
Senyor Guarro. Però jo sóc sergent Guarro. I he vingut aquí a parlar del port. Bueno. I vull parlar del port.
És un sergent Guarro, sí.
I concretament vull parlar del port de la bicicleta, que són unos guarros que lo que ganan el tour se pixen encima per no baixar de la bicicleta, consellera. Eso se lo he explicado yo a usted.
Sí.
Això és afirmatiu. I la caca també. Que hi ha ciclistes que se hacen la caca.
Hi ha alguna pista sobre com s'ha originat aquest brot?
Consellera, expliqui-li vostè.
En aquests moments, pues, les unitats científiques de Mossos estan analitzant la zona, no?, i el principal sospitós pues, sembla un entrepà de llonganissa.
Un entrepà que segurament és d'un ciclista que lo van tirando todo.
Ara parlarem d'aquesta qüestió, però també hem d'abordar d'altres, com per exemple el Barça, que torna a ser líder de la Lliga.
Sí, senyor. És el nou líder gràcies a la victòria contra l'Alavés de dissabte, combinada amb el grandíssim empat d'ahir del Girona contra el Madrid.
Estem feliços com un íñol.
Molt bé, Michel, entrenador de Girona. Bon dia i enhorabona, Michel.
Bravo, Michel.
Molt bé, Michel. Qui dubtava de tu?
Bon dia a tothom, sí.
Sí?
Sí. I bé, de mica en mica jo omplut la pica.
Molt bé. A més, en gironí.
Sí. Escolta, Michel.
Sent gironí, ja.
Michel, ja que tenim aquí, al Girona. El Girona, dic. Aquesta temporada.
Sí.
Haurem de patir?
Jo penso que la Lliga és ser més llarg,
uh-huh,
que 7 semalers.
Sí.
Per tant, no en lo so.
No ho sap. Però té que diu que la Lliga és molt llarga, per tant, no es pot saber. Doncs, Michel, tu ja ho anirem veient i ja ho anirem comentant.
Així pren. I tot el fruit que pugui donar.
Sí, efectivament. Sí,
molt bé.
Gràcies, Michel.
Gràcies, Michel.
Sí, avui també hem de parlar del merder amb les entrades del Camp Nou pel partit que comentàvem ara de dissabte contra l'Alavés.
Ja em perdonareu,
Ja hi som.
Però del merder amb les entrades del Camp Nou pel partit contra l'Alavés, no en penseu parlar, oi?
Acabo de dir que ara en parlarem, Jordi.
El ben
ho acabava d'anunciar.
Sabut li diuen.
Sí, senyor.
I mentrestant, 2.000 aficionats,
2.000,
sense localitats, a pocs minuts perquè rodés l'esfèric.
Sí, bueno, això és veritat, va haver-hi un problema tècnic, informàtic,
no
diria.
No anava, sí. Sí, no
amb l'aplicació oficial del club, que va provocar que molts aficionats els desaparegués l'entrada.
I jo pregunto, el president on era en aquell moment?
A la llotja, on vols que siguis?
Era, era on havia de ser un president.
Ah, home.
Ah!
Ah, què?
Escolta! T'estàs posant molt nerviós.
El president no li va pas desaparèixer l'entrada, oi que no?
No, no perquè el president probablement no necessita entrada.
Oh, home, Enric, no li mancaran amics.
Molt ben dit, també.
I mentrestant hem arribat al punt que les errades informàtiques en aquest club són selectives.
Per què dius això?
Home, afecten només a uns. I et diré una cosa, sense vestit, tant és el pobre com el ric.
Molt bé. Però, escolta'm, Jordi, va ser un problema...
Heu vist que porta la cinta de la música, que la vaig... La rebobino
sí,
cada
sí.
cop que...
No, és que ho fas molt bé.
Deixo
sí.
una sentència, això ho faig jo sol, eh?
A veure, torna'm,
per exemple, si ara jo dic... Això és molt greu, i no podem permetre que passi el dia del 126è aniversari del club.
Carai, que va ser l'aniversari,
li dona
en el teu dia a dia vas amb això, no, també? Quan en la vida quotidiana...
Jo vaig a demanar portes... un cafè.
També és veritat que les efemèrides que acaben amb 6 no se celebren normalment. És a dir,
ah, 126... no celebres els 3, quan facis els 46 no el celebraràs?
No, no gens. No gens.
Vinga, va.
No és un número celebrable.
Què dius? Són les 11:46.
Celebrem-ho.
Però tu, Joel, que has celebrat els 20 anys...
Jo quan acaba amb 5 o amb 0, ja està. L'altre no cal celebrar-ho, home.
Ens convidaràs, doncs, als 50.
Fa de mal gust. Sí, home, si estic viu, sí.
Acabes de dir-me...
I si estàs tu viu, també. Perquè, Ricard...
Bueno, és que ningú sap quant de temps ens queda en aquesta vida. Com això, dic tot,
això...
no dic res.
Bueno, sí.
Bueno.
No,
sí,
ningú
sí.
ho sap.
Hi ha gent que sí que ho sap.
Bueno,
no,
a veure...
No, senyor.
Ho sap ell?
Ara no tens cap refrany, eh?
Digues un refrany.
S'ha quedat
Jordi
en blanc
Grau.
De refrany.
Jordi Grau, va!
Bueno, anem a canviar de tema, perquè ens preocupa també la lesió d'Aitana Bonmatí.
Sí, la jugadora del Barça es va trencar el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola aquest cap de setmana i podria estar mínim, 2 mesos de baixa.
I podem parlar ara amb una companya seva d'aquí, que és la Caroline Graham Hansen. Bon dia.
Que no se l'entén.
Bueno, mi nana por todos aquí, o
sí? Sí, Caroline, sí. Has pogut parlar amb la teva companya, l'Aitana?
Bueno, penso que he escuchat l'Aitana, sí.
Sí, l'has escoltada, has parlat amb ella... Què t'ha dit?
Nosotros no tenemos de abajo, de peorita natal, de la periosuto, pero... Sí. Aitana ha escuchat coses de mofa, sí?
Però per què sempre portem aquesta tia que no se l'entén?
Portat coses molt lletges, jo l'entenc.
Sí, he escuchat Aitana, que dice mucho preocupado, sí.
Está muy preocupada.
Mucho preocupada.
Mucho preocupada, puta España.
Ricard és l'únic que l'entén.
Mucho preocupada, puta España.
Això sí que no ho entès.
Sí, però su tío...
A mi m'ha semblat entendre-ho.
Sí, Aitana dice que España en roba, sí.
Sí.
Mucho preocupado, España en roba, però per no teniu una fiança, nosaltres guega i canafiança, sí.
Canafiança?
Sí, canafiança, sí. Mucho preocupada, puta Espanya.
Gràcies per anar a parlar de la pesta porcina africana.
Ah, sí.
Bueno, què passa aquí amb el senglar? Em puc menjar els peus de porc o no? Ja està bé, eh?
Ara ho comentàvem, seguim molt pendents del brot de pesta porcina. La principal hipòtesi de l'origen d'aquest brot, atenció, seria un entrepà.
Ara ho deia, un entrepà amb embotit a dins, contaminat del virus que algú hauria llançat per Collserola.
Però...
Sergi, digues.
És en sèrio?
Sí, evidentment, si ho diem nosaltres és que és seriós.
Però...
Tranquil, Sergi, tranquil.
Com es pot saber si tinc el virus?
En principi, les persones no tenen el virus, però per què et preocupa?
És que la mama m'havia fet un bocata que no m'agrada, ¿vale? Perquè vaig anar a l'excursió a Collserola.
Ah, molt bé, amb els alumnes.
I no.
Tu.
Em van portar a mi.
Tu vas anar d'excursió a Collserola.
Jo vaig anar d'excursió a Collserola.
Sí.
I quan I quan vaig obrir el bocata, vaig veure que era de fuet. I sí. A mi el fuet...
No t'agrada el fuet.
No t'agrada el fuet,
no,
eh?
A qui no li agrada
el fuet? Si li agrada a tothom,
el fuet. A mi no m'agrada el fuet. I em vaig enfadar molt, vale? Perquè li he dit mil vegades a la mama que no m'agrada el fuet. I li he dit mil
Sergi,
vegades.
Sergi, tens 30, 36 o 37 anys.
37.
Ja tens edat per fer-te. Ets professor, tu.
Doncs pues em vaig enfadar. I vaig tirar el bocata al bosc.
Hòstia.
Doncs mira, hòstia. Aquí hi ha l'origen del problema.
Sí, diuen que sí, potser sí. L'embotit estava afectat pel virus i que en el moment que un senglar se la menjava va contraure la pesta.
Ah!
Sí.
O sigui que potser el senglar que se'l va menjar és el César.
César, què dius, Sergi?
Com el mono del planeta de los monos.
Ah, César.
Que és el primer que sap fer coses com una persona sí. I s'escapa al bosc sí. I comença una revolució de monos que conquisten la humanitat.
Efectivament, sí.
Potser ara està passant això.
Sí. Ah, doncs mira.
I venen tot de porcs senglars a violar-nos.
No, a violar-nos no.
Sí, això
a violar-nos
no.
Esperem que no.
Sí, bueno, això deien els científics, del planeta de los monos. No, no.
Els simios aquells no violaven a ningú, Sergi. De la pel·lícula no sortia això.
Bueno, però, ho van treure.
Anaven a conquistar el món i tot.
Igualment, el senglar s'ha mort, Sergi. S'ha sí. mort.
Ah, hem guanyat la guerra.
No, és que no hi ha cap guerra. No hi ha hagut un senglar que hagi liderat cap revolució.
Hola, buenos días. Bueno, eso que no ha habido ninguna guerra es un extremo que aún está por confirmar, ¿de acuerdo?
Hi ha un militar a l'estudi, és el tinent, vostè.
Teniente General Benja Balí, al frente de la unidad de emergencias del ejército, va a servirle.
Que m'està enfocant a la pistola, si pot ser baixar-la.
M'està llamado.
Sí, això ha vingut aquest senyor perquè la Generalitat s'ha posat en contacte amb l'exèrcit per veure si els enviava...
Efectivament, como siempre hacen los catalanes, ¿no? A la que tenéis un problema gordo, aquí el llamáis todo, ¿eh? A papá ejército aquí.
Sí.
A ver, ¿dónde está el puto jabalí este?
No, aquí no hi ha
jabalí.
Han fet alguna cosa de moment.
Bueno, de momento hemos puesto en marcha la operación jabalí enjaulado, ¿no? Que, bueno, es un nombre en clave que en ningún caso da a entender de lo que va la operación.
Veig que...
Sí, dígame.
S'acosta al paper, vull dir que veig que té problemes sí. de vista. Vostè sí. és el que es dedica a disparar.
Yo soy el francotirador especialista en matar animales.
Té barull, vostè.
Sí. Y lo que pasa es que tengo un ojo de cristal, entonces tengo que mirar...
Ah, però és que no semblava que li volia dir, per no ofendre'l...
No, no, és de cristal, como el cantante de Pereza.
Imagino que el devia perdre en un conflicte.
No, però això està bé.
No, lo perdí porque me desertó una astilla un día que estaba cortando leña porque no tenía...
Però no, però diuen que va molt bé que està dient, perquè vol dir que l'altre ull el té molt afinat.
El otro ojo... Tengo lo que llamamos supervisión. No supervisión de supervisar, sinó super...
Una visión super.
Tengo una visión privilegiada.
Es verdad que desarrollas...
Hemos venido aquí y lo que le podemos garantizar ya la... Dígame, señor Zundorbar.
Escolti'm, no falti el respecte.
No, no passa res.
Que en el ejército también tenemos un normal y no pasa nada, que son perfectamente competentes para hacer cualquier cosa.
Està faltant... No, és que això no pot entrar.
Bueno, retrasado, señor retrasado. Tiene la mano.
Ben Jabalí, gràcies.
Muchas gracias.
Una pausa i de seguida el concurs pendent.
Viva España. Ai.
Només avui Cyber Monday a la web i l'app del Corte Inglés. Descobreix milers d'ofertes i de les millors marques de moda, electrònica, electrodomèstics, joguines, esports, bellesa, llar, amb descomptes de fins al 40%. Recorda-ho, només avui Cyber Monday a la web i l'app del Corte Inglés.
Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat... No hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com. Metges sense fronteres.
Carrefour et porta el millor preu amb el nostre 3x2 especial Nadal. Com en el panetone tradicional Carrefour d'un quilo. Si en compres 3, en pagues 2 i el tercer et surt gratis. I així en més de 4.000 productes. Fins a l'11 de desembre. A Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Miss Beige és una figura misteriosa. Col·loca un llit al mig del carrer i convida a qui passi a dormir amb ella.
Les dones i els dies.
Va aparèixer per la Fira d'Art Contemporani Arco amb una motxilla de repartidor de menjar a domicili mentre els Reis feien la visita. I quan li sembla, munta un escàndol a la seu del PP. Qui és Miss Beige, aquesta dona que va vestida d'aquest color i que es passeja per tot arreu? Aquest dilluns desvetllem el misteri a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Sergi Balbel i Roc Esquius presenten La Torradora, una comèdia que posa sobre la taula una torradora, crisi econòmica, de valors i d'intel·ligència artificial. Una producció de Punta Teatre amb Antonio del Valle, Laura Pau i Ramon Godino. A partir del 12 de desembre a la Sala Versus Glòries de Barcelona. Més informació a salaversusglòries.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
El Festival Inclús torna a Barcelona del 3 al 15 de desembre per celebrar la diversitat a través del cinema. Històries que emocionen, inspiren i ens fan mirar el món des d'un altre prisma. Una cita imprescindible per descobrir com el cinema també es pot escoltar pels ulls. Més informació a inclús.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Avui ens truca el Sergi. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Sergi. Com estàs, Sergi?
Bé, gràcies.
No t'ho preguntem a tu.
No parlem amb tu, Sergi.
Sergi, va, que no, tenim poc temps.
Va. Sergi, ets aquí, eh?
Sí.
Bon dia.
D'on truca, Sergi?
A Joel i a Sergi. Truco de Barcelona.
De Barcelona, molt bé. És maco, Barcelona. Té aquella catedral, aquella plaça...
Bon, abans de les Olimpiades ho era més, que sí, Sergi?
Ara és una merda.
Sobretot al Poble Nou.
Sí, efectivament.
És que la modernització del...
Sergi, que no parlem amb tu. Calla ja, hosti.
Sí, vale?
Prou, ja està. No
bé, Sergi?
Hi ha més Sergis que tu.
Vale, ara voldria parlar amb el Sergi Llest, amb el Sergi concursant. Ara. Sergi, ets conscient que estàs a punt de guanyar un lot de torrons Virgínies?
Sí.
Només cal que encertis totalment aquesta facilíssima pregunta, Sergi, de la categoria d'efemèrides d'avui. Sergi, com segurament ja deus saber perquè fas pinta de tenir bona memòria, avui commemorem un dia històric per Catalunya. I no ho dic per l'efemèride més òbvia, que és que avui fa exactament 31 anys que els Mossos d'Esquadra van assumir per primera vegada a Osona les competències de la Policia Nacional i la Benemèrita. No, avui no, fa 31 anys, Jovany. Això és important, però ni de llarg tan important, Sergi, com l'aniversari del senyor Joan Pedrós i Rubió. Un home que, si no s'hagués mort, avui faria 156 anys d'edat. I per què és important la figura de Joan Pedrós Rubió? Doncs perquè va fundar el Real Madrid Club de Futbol, Sergi.
Què em dius ara?
Sí, ho has sentit bé. El fundador del Real Madrid i primer president de la seva història va ser un català, empresari tèxtil,
sempre
com no. I, de fet, la seva botiga de teles a Madrid va ser la primera seu de l'equip de que avui representa els interessos justament de totes aquelles persones que compaginen l'afició al futbol amb la seva afició a odiar-nos molt fort, els catalans. Tu creus que la gent que des de la grada del Bernabéu, Sergi, es queda afònica cridant puta Catalunya quan hi va a jugar el Barça, saben que el seu pare fundador era català de Socarrel? Què creus, Sergi?
Jo crec que ho saben, però ho obvien i
s'han
oblidat ràpidament.
I si creus que ho saben, Sergi, creus que en reneguen d'aquest senyor?
Bueno, si no reneguen, l'amaguen.
Efectivament, Sergi, sí que en reneguen, perquè així com a Can Barça les referències al fundador Joan Gamper són presents a tot arreu, a Can Madrid la figura de Joan Pedrós i Rubió s'amaga d'una manera ignominiosa. I una altra pregunta, Sergi, què creus que en diria Joan Pedrós i Rubió del fet que l'afició de l'equip que ell va fundar ara canti vote, 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 polaco el que no vote?
Home, em diria que ell de polac en tenia poc.
Sí, senyor. Era
català, però que era de Vilafranca.
D'acord. Mira com ho sap, que era de Vilafranca. El tio ho estàs mirant a la Wikipedia, bandido?
No, perquè he viscut 10 anys al costat de Vilafranca i Vilafranca és molt Vilafranca.
Bueno, en tot cas, Sergi, atenció a la pregunta. Sergi, que Joan Pedrós i Rubió va fundar el Real Madrid, poc ho sabia, que es convertiria aquell senyor en l'equip dominador del futbol europeu. Però, Sergi, sabries dir-me quantes copes d'Europa té el Real Madrid?
Per què preguntes això, ara?
Et dono 4 opcions. Sergi, el Real Madrid té 15 copes d'Europa? Opció B, en té 25 de copes d'Europa? Podria ser opció C que en tingués 50 de copes d'Europa? O opció D, té 438 copes d'Europa? Sergi.
La F.
No,
el Madrid té 15 copes d'Europa i si no s'espavila a solucionar-ho, tindrà 16.
Hòstia. Aviat. Per tant, dius que en té 15, eh?
Quin mal rotllo.
No 430, Sergi?
Tot robat.
No tens 15.
Doncs aquesta...
Es pot robar molt, però no tant.
És una resposta correcta!
Bravo, Sergi! Per tant, t'endús un lot a Torrons Virgínies. Ja tens la primera pregunta. Per tant, ja tens un lot a Torrons. Anirem ara per la segona, que has d'aconseguir una alta puntuació. Si aconsegueixes una puntuació altíssima, voldrà dir que tindràs més possibilitats de venir a concursar divendres presencialment i guanyar fins a 200 euros, d'acord?
Perfecte, perfecte.
Per doncs,
pues ho farem així, no? Quedem entesos.
No, hem de fer la segona pregunta,
no,
Sergi.
No estàs concursant tu,
jo sí?
Maco, no. És una
altra sèrie. Ara ve el bolletí amb el Joan Bota i després el concurs, que faré la segona pregunta, que em valorarà el Garriga, el Joan i
molt
el
bé,
Joel.
Molt bé,
molt bé.
Serà una pregunta en la qual hauràs de demostrar que mereixes aquesta puntuació.
Ètica i moral, segurament, ja veuràs.
Sí, és d'aquesta categoria.
Si tu no saps el que és això, Sergi, ni l'ètica ni la moral.
La assignatura del col·le que no fotia res.
Bueno,
jo la dono a vegades a classe i
poso fasètica,
una pel·li i ja està.
Una pel·li,
una pel·li de què?
Cadena perpètua, normalment
poses. No, no te'n fem
Cuobadis. Carros de foc.
Sí.
Bueno, ara tornem, Sergi, no pengis. Fins ara.
Vale.
Molt bé, fins ara.
Adéu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. 80 efectius de l'exèrcit espanyol s'han incorporat avui a les tasques de rastreig i control del brot de pesta porcina africana detectada a Cerdanyola del Vallès. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no descarta que apareguin nous casos sospitosos, però sempre dins la zona confinada, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha els més sospitosos, sí, segurament que sortiran més positius, sí, però estan tots, de moment, anem, la feina va bé perquè ens troben molt focalitzats en la mateixa zona on vam trobar els dos positius del divendres.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Els Mossos d'Esquadra desarticulen dos grups de narcotraficants rivals dedicats a la xix. En total hi ha 14 detinguts i s'han requisat 5 tones d'aquesta droga. Les dues bandes van quedar al descobert arran d'un intent de robatori de droga d'un grup criminal cap a l'altre. Això a Sant Quintí de Mediona, al Penedès. També s'han intervingut armes de foc, explosius, equips electrònics i inhibidors de freqüència.
La Policia Nacional investiga com un nou cas de violència masclista l'homicidi d'una dona de 45 anys en un pis a Torrejón de Ardoz, a Madrid. Aquesta nit els agents han trobat la víctima després de localitzar el cos de la seva parella, que s'hauria llançat al carrer des de dalt del mateix edifici on vivien tots dos. La dona tenia diverses ferides d'arma blanca i la hipòtesi de la investigació apunta que l'home l'hauria matat i després s'hauria suïcidat.
I comença una campanya a la ciutat de Girona per conscienciar els veïns a reduir el volum d'escombraries que es generen a casa. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. L'Ajuntament de Girona assessorarà els veïns que ho vulguin amb l'objectiu d'arribar a tots els barris i en diferents tipologies d'habitatges. Sergi Cot és el regidor d'Acció Climàtica.
Estem reciclant millor que abans, a Girona i a Reus. Sí, anem pujant, va augmentant, però és que això sempre serà una solució parcial si no ens dediquem a posar esforços en la prevenció i en la reducció dels residus. Molts residus que generem, sobretot plàstics, són absolutament innecessaris.
Cada català va generar l'any passat 482 quilos de deixalles a casa, 1,3 quilos per habitant i dia. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
El Departament de Salut ha obert avui la vacunació contra la grip a totes les persones que ho desitgin davant l'augment anticipat de la incidència del virus. Tot i que els casos encara es mantenen en un nivell baix, s'espera que s'arribi al nivell moderat d'aquí uns 15 dies. Salut fa una crida especial als col·lectius recomanats, com ara més grans de 60 anys, infants d'entre 6 mesos i 5 anys, dones embarassades i persones amb malalties de risc, perquè es vacunin abans del pic epidèmic que podria arribar al voltant de Nadal. La cita es pot demanar a través de La Meva Salut o pel web de cites mèdiques de la Generalitat. Fins al 5 de desembre, els CAPs també oferiran vacunació sense cita en horari ampliat. Esports, Marcos García.
Nou pas en la recuperació del migcampista del Barça, Gavi. Ja ha pogut trepitjar gespa avui. L'equip de Flick prepara el partit de demà a la Lliga contra l'Atlètic de Madrid i ho fa com a líder de la competició a primera després de 14 jornades. Els de Flick tenen un punt de marge sobre el segon, que és el Real Madrid, que ahir va empatar un contra el Girona. L'equip gironí és tercer per la cua. Zona de descens pel Girona, empatat a 12 punts amb l'Osasuna, primer equip en zona de permanència. L'Espanyol es consolida en zona europea després de guanyar 0-1 al camp del Celta. l'equip blanc i blau és sisè a primera, empatat a 24 punts amb el Betis, que és cinquè. Aitana Bonmatí se sotmet avui a proves mèdiques per determinar l'abast de la lesió que s'ha fet a la concentració amb la selecció espanyola. Pendents d'aquestes proves, la migcampista del Barça estarà un mínim de 2 mesos de baixa per una fractura al peroner de la cama esquerra. I a la Lliga de Futbol Sala, partit avançat a la 13a jornada, es disputa avui l'Indústria Santa Coloma rep a les 8 al Palma Futsal.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Passen 4 minuts de les 12 del migdia. Seguim aquí el concurs pendent amb en Sergi. Si no se n'ha anat, ets aquí, Sergi? No, tu no, l'altre Sergi. Joder. El del costat de Vilafranca.
Ets aquí?
Sí, aquí. Doncs has superat la primera pregunta, ara anem a per la segona, que és la que el jurat aquí present, format per en Francesc Garriga, que ja és aquí. Hola, Francesc.
Hola, hola, què tal?
En Joel i jo mateix, Francesc. Doncs puntuarem, d'acord?
Efectivament, Sergi, perfecte. I prepara't per enfrontar-te a la pregunta, la temudíssima pregunta de la categoria d'ètica i moral, la categoria més temuda per tots els concursants, perquè es veuen davant del mirall. No tothom s'atreveix a ser jutjat moralment per persones que no tenen cap autoritat al respecte. Però tu sí, Sergi, perquè tu ets un valent, jo et plantejo una situació hipotètica i tu l'has de resoldre, d'acord?
Molt bé.
Vinga, Sergi, prepara't, eh? Sí. Sergi, vas amb autobús. Un autobús de TMB, l'Axis, per exemple, i tens la sort que trobes seient. Passa que ets d'aquells seients del davant que estan reservats per aquelles persones que més ho necessiten. Gent gran, gent lesionada, gent embarassada, etc. Però tu has fet una llambregada visual ràpida a l'autobús, només pujar-hi, perquè tu una altra cosa no, però a Cívic no et guanya ningú, Sergi, i t'has assegurat que no hi ha ningú dret que necessiti aquell seient més que tu. I tu el necessites una mica, Sergi, perquè treballes dret de cara al públic i tens els galindons que t'estan matant. Total, Sergi, que l'autobús arrenca i sort que has trobat seient perquè t'ha tocat un conductor d'aquells que els agrada portar el bus com si estiguessin corrent el Gran Premi de Monte Carlo. Accelerades, frenades, corbes agafades al límit de la derrapada. Bueno, el típic conductor que, a part de portar-te, et vol oferir també una experiència extrema. Doncs bé, Sergi, en aquesta tessitura treus el mòbil, et poses els auriculars, comences una partideta al Candy Crush fins que una cosa et desperta. Algú et toca l'espatlla. Aixeques la vista i et trobes dues persones mirant-te amb cara de molts pocs amics, a la vegada que lluiten amb totes les seves forces per mantenir la verticalitat mentre l'autobusero continua fotent el Fittipaldi. Et mires bé les dues persones, Sergi. La primera està embarassada del que per les dimensions de la panxa podrien ser perfectament trigèmins. A més, és una persona que va carregada amb dues bosses grans del supermercat. Per tant, tenim una embarassada de trigèmins carregada amb dues bosses grans del supermercat. Et disposes a aixecar-te, evidentment, per cedir-li el lloc, però llavors veus l'altra persona. És un home d'uns 94 anys. Coix. Li falta un braç. I amb l'altre braç s'està agafant a la barra per no sortir volant cada vegada que el busero agafa una corba de manera que emula una bandera. Tu t'has d'imaginar com un senyor fent de bandera. I ara la pregunta, Sergi. Què fas, Sergi? A qui cedeixes el seient? A l'embarassada de trigèmins carregada de bosses o a l'avi de 94 anys, coix i sense braç?
Home,
un dels dos
està claríssim.
Caurà a terra. L'altre seurà al teu lloc.
Home, és una pregunta no, clar. Difícil, no?
Però, no, clar, és que no te la faré fàcil, tio.
No, clar que no, clar que no. Sóc un home decidit i decideixo deixar seure a l'embarassada de trigèmins amb les tres bosses ben posadetes a terra.
Són quatre persones, eh?
Perdona'm una cosa,
espera,
Sergi.
Espera.
Sí.
Què?
No, que agafo aquell senyor amb el braç i amb l'altre braç enfalco a la barra com si fos la bandera, agafant allà el pal de la santa bandera espanyola i aguantant com a un lleó.
O sigui, si ho entes bé, deixes seure a l'embarassada de trigèmins amb dues bosses del súper... I a l'altre senyor el falques tu. El senyor de 94 anys coix i sense braç, el falques.
Ai, que maco, la braça.
Sí.
Home, doncs escolta, has matat dos pàjaros d'un tret, Sergi. I, francament, no m'esperava una resposta tan brillant.
Falta que el senyor coix vulgui ser tocat per un desconegut.
Gràcies,
Ja.
Jo, segons com que vingui un senyor i m'agafi tota l'estona...
Però tu no tens 94 anys, ets coix i et falta un braç, eh?
Jo crec que aquesta edat ja t'ho deixes
fer. Ja t'és igual, tu.
Hasta ho agraeixes.
Sí. Va, jo li posaré un 8.
Li poses un 8. Jo, Sergi, m'ha sorprès per completa la teva resposta i, per tant, et poso un 9.
Un altre 9.
Ojo que t'endús ni més ni menys que 26 punts.
5. Ah, no, 26.
Bueno, el Jovany.
No, 26, no, no, 26.
Mentre el Jovany, mentre el Jovany repassa els apunts de primer de primària, t'acomiadem, Sergi, moltes gràcies.
9,
26.
26. Adéu, Sergi, adéu.
Adéu.
No, tu no, Sergi, l'altre, Sergi.
Garriga, Garriga, et queda un minut sencer, tot teu,
no m'ho puc creure,
per vendre el programa d'aquesta tarda.
És increïble.
Ja no. Ara ja són 50
Sergi,
segons.
No, no, no.
Sí, Sergi, doncs mira, si poses la ràdio a les 4, escoltaràs la tarda de Catalunya Ràdio.
No ho farem.
I avui intentarem posar...
llums?
També, seguint una mica l'estela del que heu fet al matí amb el tema de la crisi porcina,
sí,
això,
sí,
de la pesta.
Sí, sí.
Intentarem posar-hi xifres. Què suposa això, perquè hi ha tanta preocupació, i si està justificada aquesta preocupació, quin és el volum de negoci...
Passa fora.
De... Però com podeu tenir un porc aquí? Home, per favor.
Baixa una collserola.
Perdoneu,
l'hem tingut avui.
Però la...
no, ja ha vingut descarregat.
L'extracció s'ha fet abans.
Ara s'ha de rentar molt bé les mans.
I ens visita Àngel Llàcer, avui.
Hombre!
Sí, a partir de les 5 de la tarda vindrà l'Àngel Llàcer i una wedding planner. N'heu fet servir?
Què és això?
Una senyora que planifica casaments. A la seva època, Armínia, crec que no estava tan de moda, però ara sí.
Ah, tu li cedeixes el teu casament i tu te'n despreocupes.
És el CEO d'un casament.
Molt bé. Doncs estarem pendents de la tarda. Gràcies, Garriga, gràcies a tothom. Tornem demà a les 6.
Cada migdia, a una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Jo, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Només avui, el Black Friday del Corte Inglés, aprofita i bescanvia el teu 15% de regal en moda, accessoris, sabateria, esports, llar, bellesa, lleure i molt més. Només el Black Friday del Corte Inglés, a la botiga web i app. Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Barcelona és la ciutat convidada d'honor de la Fira del Llibre de Guadalajara. I a la tarda de Catalunya Ràdio us ho explicarem tot des de Mèxic.
Dijous i divendres 4 i 5 de desembre des de la Fira per escoltar els nostres autors més internacionals. Llibres, cultura, història, música...
I una mica de gastronomia, no? Fem uns tacos i uns chilaquiles?
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
Un programa ben xingon.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Només avui Cyber Monday a la web i l'app del Corte Inglés. Descobreix milers d'ofertes i de les millors marques de moda, electrònica, electrodomèstics, joguines, esports, bellesa, llar, amb descomptes de fins al 40%. Recorda-ho, només avui Cyber Monday a la web i l'app del Corte Inglés.
Les finals ja són aquí. Només els millors del món tenen bitllet a Barcelona. La batalla final per la glòria al Palau Sant Jordi. Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, de l'11 al 14 de desembre. Aconsegueix la teva entrada a www.premierpadel.com/tourfinals.
Què us ve de gust? Unes tapes, una hamburguesa, un pollastre o un arròs?
Busquem el millor restaurant d'especialitat de Tarragona.
És bo?
Per mi té un punt d'agre.
Super salat.
Monstruós. El meu és dolç.
Si t'equivoques amb un arròs, ho puc trobar normal, però que t'equivoquis amb tots...
Allò no era una hamburguesa, tio, això era la vaca sencera a trossos.
Jo no he disfrutat en el dinar gens.
Joc de cartes. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ral de
d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer avui?
Res de bo.
Doncs, guaita, ja em quedo jo, ves marxant.
Bueno, marxaré depèn de qui vingui, eh? Qui ens visita avui?
Avui ve la Judit Mascó.
Ah, doncs em quedo.
No deies que no faríem res de bo?
Bueno, m'ho he repensat, no?
Ja. Escolta, i l'Àlex ha anat a visitar l'empresa aquesta encarregada de fer la capa que porta en Superman, l'última pel·lícula que ha fet.
A Hollywood, l'hem enviat. Hòstia, sí que tenim pressupost.
No, Xuriguera, la capa d'en Superman es veu que l'ha fet una empresa catalana.
Què dius ara?
El que sent, sí, senyor.
La capa d'en Superman és catalana?
Com tu, jo.
Hòstia, hasta me la miraré.
Mira-te-la. I és que avui dediquem el capítol a la capa.
A la d'en Superman?
No, collons, a la capa en general.
Ja, però la capa d'en Superman...
Va, calla, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el Batlle!